Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Benvinguts a la revolució, últim revolució de l'any, el dia que diem adéu al 2022, però com va dir l'escriptora anglesa Kate Lord Brown, al final mai és el final de res, sempre és l'inici d'alguna cosa. I això és exactament el programa d'avui, és només un punt i seguit fins que demà encetem un nou any que segur que serà ple d'oportunitats i reptes. I ho fem coneixent els quatre motius que oferim per quedar-vos al Revolució. Motiu número 1. Volem acabar l'any fent un bon resum tecnològic i avui amb el professor Esteve Almirall farem un resum del que han estat les grans fites tecnològiques del 2022 que avui acabem i quines seran els reptes també de l'any que ve que estem a punt de començar. I'm writing a song. Motiu número 2. Sabrem qui és el robot Joyce. La robot Joyce, millor. Una robot molt solidària del Futbol Club Barcelona que farà una tasca molt necessària a molts hospitals. Motiu número 3. El publicista Jordi Urbea ens analitzarà l'impacte publicitari del Mundial de Futbol. Motiu 4. Parlarem de la premsa digital i de les noves estratègies digitals amb Marc Basté, editor del diari Nació Digital. Com sempre, oients, ens agrada que ens seguiu també les xarxes socials. Som a Facebook, Twitter, Instagram. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos. Oients, demà comencem el 2023, l'any que el professor Esteve Almirall, amb qui de seguida conversarem, ha batejat com l'any de la disrupció. De seguida li preguntarem per què el món es mou a una velocitat cada vegada més difícil de seguir per als humans. Anem a remolc d'una tecnologia que cada minut que passa ofereix més i més possibilitats. Cada dia ens llevem i la innovació ens permet anar una mica més enllà. Però també cal preguntar-se si aquest ritme és bo o és una mica massa frenètic, és a dir, que comencem un any fent-nos preguntes i buscant respostes, que és el que fem els humans des de sempre. I estic molt contenta de fer aquest resum tecnològic amb una persona vitamina que ha passat per la revolució aquests mesos i que estic molt contenta de conèixer, que és l'Esteve Almirall. Bona nit, què tal? Com estàs?
Oh, bona nit i moltíssimes gràcies per invitar-me altre cop aquí.
És que tu en saps molt, de tecnologia, Esteve. No, estàs d'acord?
Faig el que puc.
Molt bé, t'agrada els finals d'anys a tu o no? T'agrada? Avui 31, t'agrada?
A veure, no especialment, però tenen el seu punt. Els finals d'anys tenen el seu punt.
Clar, s'ha de fer un balanç de l'any, no?, i esperar que passin coses bones el 23.
Clar.
Diries que el 2022 ha estat un any potent des del punt de vista d'innovació i tecnologia, sí, no?
Sí, clar, ens han passat moltes coses, han passat moltes coses en molts camps. Ha estat l'any poder ha estat l'any dels grans models de llenguatge, coses com Midjourney, coses com ara, com el ChatGPT, etcètera. Tots aquests grans models han tingut un protagonisme molt, molt important aquest any. Però també ha estat l'any de moltes altres coses. Ha estat l'any, doncs, de SpaceX, també ha estat l'any de Tesla, ha estat l'any de TikTok, amb tot el merder que hi ha hagut amb Elon Musk i amb TikTok.
Ha estat l'any d'Elon Musk, també, no? Jo diria molt, amb la seva compra. S'han parlat molt d'ell,
Clar, i més que en parlarem.
Més que en parlarem,
Més que en parlarem.
Ara m'ho plantegem, la tecnologia a bon ritme, que els humans a vegades no sé si som capaços d'assimilar, no? Perquè tot canvia molt ràpid, no?
Sí, bé, el que està passant amb tecnologia és que abans la tecnologia era molt local. Aquestes economies d'aglomeració passaven a un lloc molt concret. Clar, en la mida en què el món s'ha convertit en una cosa molt més global a partir dels 90 i a partir del 2000, amb el tema de Xina, etcètera, clar, d'idees n'hi ha moltes més. I es barreixen encara molt més, i d'oportunitats encara n'hi ha molt més. Llavors, clar, aquest és el problema.
Anirem repassant. Avui, amb l'Esteve Ullens, atenció, resum del 2022, què passarà el 2023. Quasi en acabar l'any ha sorgit la tecnologia que ens ha deixat a tots al·lucinats, que és el ChatGPT, la intel·ligència artificial que és capaç. Què us ha semblat, no? Canviarà moltes coses la manera de treballar o fins i tot de viure, em diries?
Aquest és un tema molt curiós, no? Perquè, de fet, ells tenien un model de llenguatge gran, que és el GPT, la darrera versió, que era 3.5. Llavors, les diferències entre el ChatGPT i el GPT 3.5, a nivell de model, no són tan grans. N'hi ha un que manté la conversa, n'hi ha una que manté la conversa, és capaç, doncs, de trobar aquelles coses que són falses, però la principal diferència té poc a veure amb intel·ligència artificial. La principal diferència és que l'altre és un chat. És a dir, és user interface, la interfície de l'usuari, que tu pots deixar com si deixaries amb un WhatsApp. I aquesta i això és el que ha enganxat milions de persones. I l'altre, clar, no és tan fàcil, això, de fer-ho anar, no? Llavors, és ben curiós que una cosa que és prou semblant a l'anterior, el GPT 3.5, hagi agafat molt més que la versió anterior, només perquè et user interface.
Molt bé. Més qüestions del 2022. El metavers. N'hem parlat molt del metavers, eh?
Home, 10 bilions de dòlars del suc posat sobre el metavers.
Una porta infinita al futur o un bluff que acabarà com a Second Life. Tu què penses, el metavers? Aquí n'hem parlat aquest any, eh? I una responsable de Meta ens deia que d'aquí 10 anys, no, podrem veure també tota la transformació de metavers, que encara queda molt, no? Estaries d'acord, sí?
A veure, aquí hi ha un punt principal, no? És el punt de quan hi haurà unes ulleres que estiguin bé, que funcionin, que ens puguin col·locar, i qui estarà disposat a fer aquesta plataforma, no? Sembla que els d'Apple, que són probablement els que poden fer aquestes ulleres, estan apostant més per unes ulleres de realitat augmentada. I clar, si tu mires una mica des del punt de vista econòmic, el tema té sentit, perquè ells tenen els Apple Maps, que no fa servir ningú, tothom fa servir els de Google Maps, no? Clar, si tens unes ulleres de realitat augmentada amb Apple Maps que passin dirigint, la cosa pot donar molt de sí, no? Ells també tenen el FaceTime, i comparat doncs, amb el Teams o comparat amb el Zoom, doncs, clar, el FaceTime es fa servir molt menys que el Teams i el Zoom, però si tens unes ulleres de realitat augmentada, encara ho podem fer molt més, no? Llavors, jo diria que veurem passos de mica en mica. És a dir, veurem realitat augmentada quan surtin les ulleres, jo crec que l'any que ve, però això no ho només ho saben els d'Apple. O poder no ho saben ni els d'Apple. I després també veurem paral·lelament tot el tema de jocs. Amb el tema de jocs sí que hi haurà ulleres i ulleres disponibles doncs, per fer jocs, perquè aquí ja hi ha una gent que juga, ja hi ha una comunitat de gent que juga, hi ha un mercat, no?
Clar. I les criptomonedes, què me'n dius, Esteve, no? Acabaran imposant-se o continuaran pagant amb euros o dòlars durant dècades? Hi ha hagut molt de tema, moltes estafes, no?, amb les criptomonedes que n'hem parlat aquest any, no?
Sí, és un tema, doncs, que, clar, és un tema vers, és el Old West, no?, el viejo este, això de les criptomonedes. Clar, jo penso que amb el sistema de pagaments tindrem un element diferent. Amb el sistema de pagaments el que s'està imposant és Apple Pay i Google Pay. És a dir, la gent, jo per exemple pago amb el rellotge des de fa molt de temps, no? I això s'ha substituït molt el sistema de pagaments. Un lloc on està atents què passa amb criptomonedes és Xina. Xina ja ha tret Li Yuan. I no només ha tret Li Yuan, sinó que aquest Li Yuan ha donat 100 yuans, que són aproximadament uns 14 euros, a cada un dels xinesos perquè passi a servir Li Yuan amb poc èxit, s'ha de dir, perquè ja tenen tots els seus sistemes de pagament, el WeChat Pay, l'Alipay, coses d'aquesta mena, però i ha tingut no massa èxit. Però, malgrat això, els xinesos estan intentant anar molt. Per tant, hauríem de posar atenció amb el tema aquest. Per què els xinesos estan anant? Bueno, clar, si tu tens una moneda digital i és teva, el control que tens sobre els pagaments que es fan al teu país és total, clar, absolut i complet. No hi ha manera ja d'escapar-se pagant en metàl·lic, sinó que tens rastre, vamos, a tot arreu. Llavors aquest és el tema de Li Yuan. Que les criptomonedes funcionaran, jo penso que en quant a pagaments estem lluny. En quant a security, en quant a valor, en quant a això, òbviament, ja hi són, no?
A més, un altre tema que abans hem comentat amb l'Esteve és un personatge que s'ha tornat molt important en el món de la tecnologia, molt comentat, molt criticat, ha citat Elon Musk, ha entrat a Twitter, l'ha comprat i ens ha sorprès l'enrenou que ha ocasionat, no? Acomiadant a gent, després tornant a acomiadar, canviant les normes de Twitter, no? Què et sembla tot el comportament que ha tingut el 2022 i què ens espera de Twitter també ja el 2023 amb aquest senyor?
Uf, moltes coses, no? Entre altres coses que ha fet, doncs, ha fet una enquesta, doncs, dient a veure si hauria de seguir com a CEO de Twitter o no, i l'enquesta ha sortit que no, amb un 57 i alguna
cosa. Ja dic que no, eh? Que hauria sortit, de continuar, eh?
L'enquesta ha sortit que no. Llavors, veurem què fa, perquè ell va dir que era vinculant, però això de vincular...
Potser plega aquest 2023, potser plega, i serà una de les notícies també, o no?
Que tindrem un CEO a Twitter i que no serà l'Elon Musk, tal tot passarà.
Això canviarà, aquest 23.
L'Elon Musk no es quedarà eternament de CEO a Twitter, ell té moltes més coses a fer a la vida, no?
Té altra feina.
Clar. Llavors, què passarà ara o passarà després, això acabarà passant. Això acabarà passant, no? Coses a fer a Twitter. Home, a Twitter Elon Musk ha posat 44 milions i els vol recuperar. Una part ha recuperat ahir en Twitter altre cop al mercat, segur, però per teu de Twitter al mercat i que li paguin els 44 milions doncs, que ha deixat, aquí li falten bastantes coses, no? I sembla que l'única forma de fer-ho és canviar de proposta de valor de Twitter. Ja ha avançat algunes coses. S'ha avançat que tindrem 4.000 connectors sinó que i no 140, ha avançat que podem posar vídeos llargs, ha avançat que vol posar pagaments, el tema pagaments és un tema important. Llavors, clar, si ho pensem, diem vídeos llargs, a qui li farà mal això? Home, a YouTube, probablement. O de 4.000 connectors vol dir que podràs fer coses llargues com fas a LinkedIn i altres plataformes. No? És a dir, que veurem una guerra en plataformes. Quan això passi, clar, els de YouTube es quedaran així quiets i diran, no, que bé, i els de LinkedIn també, o faran alguna cosa. Jo crec que veurem una petita guerra de plataformes aquest 2023.
Guerra de plataformes, el 2023. Clar, amb un vencedor clar?
No ho sé,
TikTok.
Però...
TikTok, Musk... ja t'ho dic jo, TikTok. TikTok és el que guanya.
Elon no. Musk empenyarà i els altres contestaran, clar. Es quedem...
Clar. Més coses, els NFTs, no? També serà una revolució real que seguirà tenint més importància?
Els NFTs dependran molt de com va tot el món blockchain. El món blockchain de moment va cap avall, no sembla que immediatament es pugui recuperar. El tema és prou senzill, però fàcil d'entendre, vull dir, si tenim els tipus d'interès que van pujant, com ara, sense risc, etc. El tema de que hi hagi diner de sobre per posar, doncs, a blockchain sembla una mica complicat. Jo crec que el blockchain com a security doncs funcionarà, però probablement no el 2023. Haurem de patir una mica més.
I tampoc el 2023 anirem amb cotxes autònoms, perquè el 2022 no hi hem anat, o sigui que encara estarem llargues temporades sense anar amb cotxes autònoms.
Bueno, això és el que passa amb la innovació. Sempre pensem que la innovació és uniforme. Sempre pensem que això passa tot arreu. I no és mai uniforme. I amb cotxes autònoms és un cas clar, no? És a dir, tu pots anar amb cotxes autònoms amb un Tesla perfectament si estàs a Silicon Valley, però a altres llocs no ho intentis. Tens taxis autònoms doncs, a Phoenix, els tens a San Francisco, i veurem que hi són a més llocs. Els tens a Xina, els tens a Beijing, els tens a Xangai, però en canvi altres llocs no hi són, no? Llavors, veurem aquest escenari mixte, que en alguns llocs sí que et funcionarà, en molts altres encara no et funcionarà, i haurem de conviure amb aquests escenaris mixtes durant molt de temps. Simply the best. Simply the best. Simply the best.
Simply the best. Simply the best. Deixem ja que reposi el 2022, fixem-nos en el 2023, que estarem d'aquí molt poc. Esteve, tu dius que el 2023 serà l'any de la disrupció. Per què?
Home, perquè tindrem crisis, i si tindrem crisis sempre passen dues coses. És a dir, la primera cosa que passa amb les crisis és que les empreses s'han de posar les piles.
S'innoven, i s'innoven, no?
Clar, i per posar-se les piles vol dir innovar. És a dir, les empreses s'han de convertir en ser més eficients. Llavors, com ets més eficient? Doncs aplicant innovacions que fins ara no havies aplicat. Mira, per exemple, amb el tema d'intel·ligència artificial. Fins ara moltes empreses feien projectes que una mica projectes, diguem-ho d'alguna manera, florero. És a dir, que no movien l'agulla dels resultats de les empreses, sinó que hi ha projectes de demostració, etcètera, etcètera. Mm-hmm. Això probablement s'acabarà. I les empreses ara veuran doncs, que aquesta intel·ligència artificial mogui l'agulla dels seus resultats i pugi doncs, cap amunt. No? I voldran aplicar això, voldran aplicar el crowd, voldran aplicar altres coses. Aquest és el primer tipus de coses doncs, que passen. No? Són tipus de coses que passen en una crisi, és que una crisi també és una certa neteja d'empreses, no? És aquesta disrupció creativa que deia Schumpeter. I en aquesta neteja d'empreses vol dir que apareixen oportunitats que abans no hi eren, i aquestes oportunitats que abans no hi eren les ocupa algú, i apareixen noves propostes, noves oportunitats, i per això les crisis sempre és un moment on hi ha innovació. De fet, inclús amb el sector públic, que és un sector que innova poc, un dels motius importants d'innovació amb el sector públic en molts països són les crisis, perquè no hi ha tants cabells i cal fer el mateix.
Clar, també s'han parlat de la ciberseguretat, no? La ciberseguretat és un dels grans perills del 2023. Sí. Encara tindrem més casos, oi que sí?
Sí, segur que tindrem més casos. I això té poca recu, és a dir, o vas a plataformes on els nivells de seguretat són més alts, a plataformes cloud, etcètera, etcètera, o fer que una petita administració o fer que una petita universitat tingui els nivells de seguretat per combatre els hackers és probablement una proposta impossible.
Uh-huh. A les fàbriques cada vegada també tindrem més robots al món industrial, ja que ha crescut un 31%. Això anirà creixent, no? També
sí.
El 23, el 24, el 25,
sí.
26, 27...
No només anirà creixent, sinó que s'anirà extenent. És a dir, per exemple, el tema d'Amazon és un tema que és curiós, no? Amazon ha tret 3 nous robots. Un que es diu Sparrow, un altre que es diu Robin, i l'altre no recordo pas com es diu.
No passa res. L'important és que saps que n'hi ha 3.
N'ha tret 3 nous. Jo diria que avui en dia ja l'única operativa que tenen els magatzems que encara no han robotitzat és fer de picker, és a dir, agafar els elements. Tot el més està robotitzat i el picker durarà 4 dies. És a dir, clar, anem a unes automatitzacions molt grans i això en una crisi es generalitzarà a moltes empreses i veurem robots no només d'aquests que tenen braços, etc, sinó petits robots per elements molt més petits. No? I, clar, hi ha un interès econòmic obvi. És a dir, el robot doncs, té un cost molt proper a zero. El seu cost marginal, el seu cost d'un element més, és ben proper a zero. Això és imbatible. Si el robot és barat i cada vegada ho serà més, i cada vegada ho és més...
I treballa i no descansa.
Clar. Aquí, per exemple, hi ha tot un tema que són els camions, que és un tema que està als camions autoconduïts. Els camions autoconduïts estan començant a funcionar a alguns llocs dels Estats Units. Llavors, quina és l'estratègia? Portes el camió fins a l'autopista, el camió fa no sé quantes quilòmetres sol o amb un únic conductor, tot un comboi, i després l'agafes d'autopista.
Mm-hmm.
Clar. Mm-hmm.
Sectors com la telemedicina, també serà un dels... La telemedicina, en parlarem molt més el 2023 i la propera dècada, Esteve.
Sí, segur. A veure, aquí, però això dependrà molt del tipus de país on estiguis, no? Hi ha països on això està funcionant relativament bé i quan ho fa és per necessitat. És a dir, a Xina bàsicament no tenen metges. I com que no tenen metges, doncs han d'anar a part de medicina perquè no tenen metges. I no hi ha manera que tinguin metges en els propers 5 o 10 anys, suficients metges. No? Altres països, com Taiwan o Singapur, funciona perquè hi creuen molt en tot això. No? Aquí et dependrà molt d'aquesta interfície entre metges i tots aquests temes d'intel·ligència artificial. I com s'instrumenti i com s'accepti per la comunitat, etc. No és un tema tan senzill. Aquells jocs on no calgui aquesta acceptació de la comunitat, com per exemple diagnòstic doncs, per imatge, o temes com anàlisis clínics, etc. Veurem que això s'agafa molt aviat. Aquests temes on calgui una interacció amb el metge, com per exemple el metge de capçalera, etc. Clar, l'acceptació per part de la comunitat de metges i la integració d'interacció superfícies que funcionin, és absolutament important.
Una pregunta estranya que et faig avui també en aquest resum sí. Tecnològic, Esteve. Ara no ens imaginem la vida sense Google, perquè el fem servir cada dia, el buscador Google Maps, Google Play, Google Drive. No és possible que sorgeixi una empresa similar que provoqui una fuga massiva d'usuaris i Google quedi en no res? Jo crec que no. O creus que sortirà una tecnològica bueno, molt potent, també?
Hi ha gent que diu que sí.
Sí.
Hi ha gent que diu que aquest any, veureu, hi ha gent que diu que... A veure, amb el ChatGPT, que comentaves abans, en tal, hi havia hi ha un tema que és important, no? Que és, això ho fa OpenAI. Quin és l'inversor més gran d'OpenAI? Microsoft. Microsoft va posar un bilió de dòlars i segueix pujant-hi diners. De fet, tot el que estem fent amb ChatGPT, etcètera, etcètera, les màquines que hi ha darrere són màquines de Microsoft, són màquines d'Azure. Llavors, clar, quan tu busques una cosa, vols una resposta. Avui en dia la resposta és que et donen no sé quants milions d'enllaços i ja t'ho faràs. Però si en comptes d'un altre no sé quants milions d'enllaços et donessin una resposta i aquesta resposta funcionés, això solucionaria moltes de les teves consultes, no? Aquest és el perill de Google. Ara, amb coses com ChatGPT, estem molt a prop de poder donar una resposta i no un milió d'enllaços i ja t'ho buscaràs.
La gran eufòria, per anar acabant, Esteve, la gran eufòria del 2023. Si parlem de tecnologia, va, un exercici, eh? Què és el més eufòric que viurem aquest 2023, a part del Mobile World Congress, que serà a Barcelona aquest mes de febrer del 23, que serà apassionant? Què més veurem apassionant aquest 23?
Hi ha una possibilitat, jo no sé si passarà o no passarà, però hi ha una possibilitat que té molts números.
Quina?
La realitat augmentada, les ulleres de realitat augmentada d'Apple.
La realitat augmentada d'Apple, eh?
Sí, aquesta és una possibilitat que té molts números. Clar, imagina que això funcioni, imagina que ho treguin. Fa temps que ho diuen que ho treuen, hi ha molta gent que diuen que aquest any començaran a treure les ulleres, etcètera, etcètera. Especialment a Barcelona, amb els congressos que tenim, tant amb el Mobile, com l'ICE, com Smart City Expo. Clar, tot aquest tema de les ciutats intel·ligents, amb realitat augmentada, donarà un tomb. Hi haurà com esteroids, no?, de la realitat augmentada. El tema del mobile, tindrem altre cop tota una novetat amb tota una colla d'apps, etcètera, etcètera, que funcionarà, no? I el tema de l'IC igual, no? És a dir, que és un tema que, si funciona, aquí a Barcelona ens pot anar molt bé, no? Hi ha un tema que tampoc... Hi ha un tema que amb això de la realitat augmentada es pensa poc, no? Una de les coses més òbvies és substituir la pantalla. Però, clar, la substituiràs amb ulleres. Les ulleres són 3D.
Clar.
És a dir, començarem a veure interfícies que són 3D, que no són 2D com les pantalles normals, sinó que són en 3 dimensions. Això és un canvi molt important.
Molt bé. Escolta, Esteve, passaríem hores i hores parlant amb tu, parlant de tecnologia, d'innovació, però hem d'acabar. I ha estat un plaer parlar amb l'Esteve Almirall, amb aquesta lliçó magistral del passat i del futur sobre la tecnologia que omple les nostres vides i el que vindrà aquest 2023, que seran moltes sorpreses i que seguirem compartint amb tu, si et sembla bé, el Revolució. Què et sembla?
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Jo encantat de venir.
I molt bon any 2023. Sobretot molta tecnologia, però molta salut, també. Eh? Molta salut.
Molta salut i un any fantàstic.
L'essencial de la creativitat és no tenir por a fracassar. Edwin A. Land. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
La vida és un viatge incert. Per això ens tranquil·litza saber que comptem amb el millor company de viatge. Perquè estar tranquils ens fa gaudir del camí. Tant se val quan arribem o quin sigui el destí. Toyota Relax. Fins a 10 anys de garantia. Toyota, el teu company de viatge.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Sentir aquestes notes musicals i pensant al Barça, sí o no, sí, no? Doncs ara parlarem d'una qüestió d'aquelles que ens agraden. És una bona notícia que ajunta tecnologia, innovació, esport, solidaritat i Barça. Un red poker insuperable. Marta Segur, directora general de la Fundació Barça, bona nit, què tal, com estàs?
Hola, què tal?
Molt bé, m'han dit que el Barça femení ha fet un fitxatge espectacular. Qui és la Joyce?
Exacte. La Joyce és el nou fitxatge estrella de l'equip femení de futbol del Barça. És una robot? Exacte. I el que volem és acostar l'experiència Barça a nens i nenes amb situació de vulnerabilitat o amb malalties greus i que estan en hospitals i no es poden moure.
I, per tant, quines possibilitats ofereix, no? Què és el que fa aquest robot?
Doncs mira, la robot Joyce fa parella amb el robot Pol. Són dos robots que formen part del programa Robots de la Fundació del Futbol Club Barcelona. I el que fan és... Nosaltres vam començar el 2017 amb el robot Pol perquè nens i nenes hospitalitzats amb malalties greus poguessin accedir a l'experiència Barça del museu i del Camp Nou, visitar el Camp Nou al museu com si estiguessin allà a través d'aquesta tecnologia que consisteix en un robot que va passejant pel Camp Nou i pel museu amb uns voluntaris de la Fundació, i amb una tablet un nen o nena des d'un hospital pot veure com si estigués allà. Per tant, amb aquesta gran tecnologia fem possible aquesta il·lusió per a aquests nens i nenes que no poden accedir. Això va començar el 2017.
Val, i ara tenim la femenina, no? La versió femenina, que és important, no? Està demostrat que les vivències emocionals positives repercuteixen, no?, en la millora de la salut dels pacients, no?
Molt. Realment, nosaltres... Jo soc metgessa de professió i, d'alguna manera, doncs, veus l'impacte emocional i amb la salut mental que tenen les experiències positives en el pronòstic d'algunes malalties, no? En general, amb totes, malalties com el càncer o malalties greus, a vegades terminals, com poden inclús disminuir la dosi de tractament necessari, de fàrmac necessari, si han tingut aquesta experiència positiva. Nosaltres sabem que el Barça genera unes emocions i unes il·lusions insuperables i, per tant, posem a disposició de nens o nenes hospitalitzats o que estan a casa recuperant-se aquesta possibilitat d'accedir a l'estadi del Camp Nou i al museu a través del robot Pol. I la robot Joyce, com hem dit, és la gran estrella fitxatge del femení. Ha entrat ara, ha començat fa poc, i és en nom d'una nena que es deia Joyce, que tenia una malaltia greu i lamentablement ens va deixar. I li van posar el nom, com en el Pol, que també és un nen que ens va deixar, en honor a ells dos. Agraïm a les seves famílies que ens donin la possibilitat d'homenatjar-los, donant-los el nom a aquests dos robots.
Clar que sí, un record per a ells. I a més tinc entès que la Joyce del Barça també podrà entrar a les presons de dones i donar-hi un cop de mà.
Sí, sí, sí. La Joyce li hem donat ara un altre ventall de possibilitats. Fins ara el robot Pol és al Camp Nou i amb el primer equip masculí de futbol i al museu, i la Joyce és amb l'equip femení, que a més, a part de nens i nenes hospitalitzats, també volem donar accés a nens, nenes i joves que estiguin en camps de refugiats, a justícia juvenil, a dones a presons. Per exemple, hem tingut la primera connexió amb quatre dones del mòdul de dones de Brians 1 que s'han connectat amb l'equip femení del Barça. I han pogut connectar amb elles, parlar, i bueno, és àudio i vídeo, i per tant ha sigut una experiència meravellosa per a les dones de Brians.
Quin balanç feu del Pol? Ja ha ajudat a molts nens i nenes, no? Imagino si teniu la xifra de quants, aproximadament?
Sí, des que vam començar el 2017 amb el robot Pol, 370 nens i nenes d'hospitals han aconseguit doncs, disfrutar d'aquesta experiència a Barça a través del robot Pol, i ara la robot Joyce esperem donar possibilitat a molts nens i nenes a qualsevol lloc del món que no puguin accedir a l'experiència a Barça directament.
Felicitats. Quan proposeu projectes com aquests als jugadors i les jugadores del Barça, quina resposta teniu, no? Costa convèncer-los perquè hi participin o no? De seguida hi participen, no? Suposo.
Sí, de seguida, sobretot, perquè això del robot Pol i la robot Joyce és algo que els crida l'atenció, no? De sobte veuen allà un nen a l'altre costat de la pantalla del robot que veuen que està hospitalitzat o que veuen que està passant una situació d'alta vulnerabilitat i s'aboquen moltíssim. Amb la robot Joyce ho vam provar l'altre dia també amb les jugadores, les dones de Brians 1, amb nenes i nens d'hospitals, ja ho hem posat en marxa i la veritat és que la resposta de jugadores ha sigut fantàstica.
I ara segur que potser s'escolten familiars de nenes i nens ingressats als hospitals. Què cal fer per gaudir dels serveis del Joyce i del Pol, no? Com ho han de demanar? Què han
Bé,
de fer?
Això va a través dels hospitals directament. Nosaltres tenim conveni amb diferents hospitals a la zona metropolitana de Barcelona i, per tant, qualsevol nen, nena o ingressat a l'hospital que contacti amb l'hospital mateix, que es posaran en contacte amb nosaltres.
Molt bé. Ja fa un any i mig que estàs liderant la Fundació del Barça, Marta. Digue'm els objectius que tens amb la Fundació, idees, a més, com el robot, altres idees que esteu posant en marxa, idees emprenedores, també, des de la Fundació.
Sí, la Fundació l'objectiu que té primordial és millorar la qualitat de vida de nens, nenes i joves amb situació de vulnerabilitat, tant a Catalunya com a la resta del món. Tenim projectes a camps de refugiats a Grècia, tenim també aquest gran conveni que acabem de signar el juny passat amb l'ACNUR per refugiats arreu del món. Tenim projectes també per la protecció de la infància, el sistema de protecció que hem posat en marxa el Futbol Club Barcelona. Tenim projectes també amb nens tutelats i joves tutelats, i un programa molt important que hem posat en marxa darrerament és Joves Futur Plus. És un projecte per joves extutelats que al 18 anys un dia perden el suport de l'administració, de la DGAI en aquest cas, perquè s'han fet majors d'edat i necessiten doncs menjar, viure i espavilar-se. Estan sense red familiar, sense xarxa social, i per tant els estem ajudant a formar-se en una sèrie d'empreses solidàries que puguin formar-se i començar a treballar per guanyar-se la vida. Estem fent també amb aquest programa doncs una mentoria amb voluntaris del Barça i de la Fundació La Caixa, que ens dona suport, i també d'alguna manera doncs fer un seguiment psicosocial d'aquests joves per fer un itinerari personal, el més personalitzat possible, perquè tinguin un futur digne i d'èxit.
I aquí acabeu d'arribar de Colòmbia, també,
sí,
eh?
Sí, fa molt poc hem estat amb el president i amb la cap de gabinet, i bueno, hem estat visitant projectes de persones refugiades i desplaçades internes a Colòmbia, degut a la situació que estan vivint allà, i hem pogut conèixer projectes directament amb l'ACNUR i també amb Save the Children, on estem treballant, a la zona d'Arauca, frontera amb Venezuela. Ha sigut molt enriquidor, alhora molt dur, de veure la realitat en què estan vivint aquestes persones, nens, nenes i sobretot dones, caps de família, que ens han donat un exemple de coratge, de lluita i, bueno, impecable. I la veritat és que hem quedat molt, molt tocats de veure aquesta situació, però alhora veient com el Barça i la Fundació estem treballant per ajudar aquestes famílies, aquestes dones, caps de família i els seus fills a tirar endavant.
Clar, més de 70 projectes esteu fent, no?
Sí, sí, entre Catalunya i resta del món, més de 70 projectes. Estem donant suport en aquesta temporada passada a 500.000 de persones. Estem realment doncs amb 16 països diferents i amb 83 localitats aquí a Catalunya. Per tant, estem fent feina aquí i fora, i aquest suport doncs a través de l'esport. Nosaltres sobretot treballem els objectius de desenvolupament sostenible, però ens fixem sobretot en salut, en educació, i l'esport com aquesta eina màgica i meravellosa que fa que els nens i nenes puguin millorar la seva vida a través de l'esport.
Déu-n'hi-do, 16 països, eh? La Fundació del Barça. Trobo que s'arriba a molts llocs, no? I que a vegades no som conscients, perquè la gent es queda més amb el futbol, amb els resultats, amb els partits, amb el gol, amb el jugador. I també el Barça, no?, fa una feina d'ajudar molts nens i nenes de tot el món, no?, que a vegades la gent no és conscient, oi?
Sí, des de la Fundació som els que portem a terme l'acció social del Futbol Club Barcelona, i estem molt orgullosos, fem que el club també hi participi, des de jugadors, president, junta directiva i tots els estaments del club. Rebem suport de tots els departaments i crec que tothom està realment doncs molt, molt realment implicat en aquests projectes i ajudar-nos a tirar endavant.
Molt bé. Doncs escolta, per anar acabant, no?, fem un repàs de la Joyce, aquesta robot femenina que ajudarà molts nens i nenes que es troben als hospitals catalans, sobretot en aquestes dates que hem viscut de Nadal, i de Cap d'Any, on necessiten, no?, també rebre aquestes notícies d'alegria. I per tant, la tecnologia és important per vosaltres.
Molt.
I hi haurà més robots, segons la Fundació.
Sí, sí, perquè a més volem extendre doncs a més col·lectius. Fins ara nens hospitalitzats, ara hi ha nens camps de refugiats, presons, tots els col·lectius, persones també que no puguin moure's per alguna raó i que puguin tenir accés a aquesta experiència Barça, que és meravellosa, i que a través de l'esport i l'experiència Barça milloren la seva vida.
Molt bé, doncs Marta, enhorabona per la iniciativa de la robot Joyce, segur que serà i és un èxit, i malauradament hi ha nens i nenes als hospitals, i això no ho podem evitar, però la tecnologia ens pot oferir propostes com les que tireu endavant per donar més alegria a aquestes persones que pateixen. Gràcies, felicitats.
Moltes gràcies.
Ja sabeu que amb Solideo estalvieu a la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Que meravellós que ningú hagi d'esperar un instant abans de començar a millorar el món. Anna Frank. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Revolucionant la publicitat. Amb Jordi Orbea.
Ara que ha passat el Mundial de Futbol, volem analitzar si l'impacte publicitari del Mundial ha estat important o li ha passat factura la polèmica i el boicot de bona part del món. Estic molt contenta de saludar Jordi Orbea, vicepresident de Gilvia Espanya i CEO de Gilvia Barcelona. Bona nit, Jordi, com estàs?
Bona nit, molt bé, gràcies a Déu, molt bé.
Jordi, que jugués a Qatar ha generat molta polèmica. Això ha afectat les xifres econòmiques que mou un superesdeveniment com aquest? Què en diries?
Mira, jo et diria que no, tots els indicadors diuen que no ha afectat gens, o ha afectat molt, molt poquet. I sobre la polèmica, jo crec que s'ha generat més en els darrers dies, allò de forma molt ràpida, que no pas durant els anys, no? Perquè això que sabem que es fa a Qatar des de fa molts anys, no? Però semblava que no hi havia gaire soroll fins als darrers moments, que hi ha hagut una mica més de fressa del normal. Però, bueno, podem dir-te que, tot i que s'ha celebrat a finals de l'any i de més, no ha afectat a priori els resultats.
Que s'hagi disputat a finals d'any i no a l'estiu és un altre fet diferencial, oi? Això, publicitàriament, com s'ha viscut, Jordi Orbea?
Home, s'ha viscut d'una forma diferent, perquè, clar, a més, impacta sobre el moment de l'any en el que possiblement hi ha més soroll mediàtic, no? Des d'agafar dies com el Black Friday o el Cyber Monday o totes les campanyes nadalenques, doncs, enmig de tot aquest sarau de soroll de marques, doncs, també hi ha hagut l'impacte de les campanyes del Mundial. Però t'he de dir que l'impacte ha sigut boníssim. Es parla de que publicitàriament s'ha arrabat a les inversions que estaven previstes en aquestes èpoques de l'any, per tant, des del punt de vista del volum de la inversió, doncs diríem que ha sigut tot un èxit, tot i coincidir amb l'època més sorollosa de l'any en quant a campanyes.
I com s'ha repartit aquesta inversió en aquest Mundial? Si parlem de drets de televisió, drets de màrqueting, perquè el Jordi té totes les xifres, quines serien?
Mira, les hem anat cercant i les hem anat comprovant. Home, és increïble com encara la tele segueix sent la reina, no? En aquest cas, més del 56% del total dels ingressos han anat a parar en els drets de televisió, no? 29% a drets de màrqueting. I es parla que el torneig, segons estan donant purs, diuen que el torneig de la Qatar generarà uns 6.500 milions de dòlars en ingressos a la FIFA, en drets audiovisuals, de patrocini i d'activitats de màrqueting. Sí, perquè facis una idea, ha augmentat un 25% versus el darrer Mundial del 18, però un 400% si ens anem al de Corea i Japó del 2002. Així que és una autèntica animalada el que s'arriba a moure cada 4 anys amb els campionats del món de futbol.
6.500 milions de dòlars en ingressos, a la FIFA.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do,
sí, sí. Sí, sí. Perquè, per una idea, ha renovat acords per valor de 1.350 milions d'euros, no? Marques com Coca-Cola, Adidas o Visa s'han ficat com a patrocinadors a Force, perquè sempre hi són. Però s'han afegit altres, els Qatar Airways, els Qatar Energies, el Hisense. És a dir, això és una bogeria. Pensa que ells compten amb més de 20 patrocinadors oficials, a la FIFA, més de 20 patrocinadors oficials que cada 4 anys aposten de forma global amb aquest tipus d'events, no? És una cosa gran, de veritat.
Per tant, la FIFA, des del punt de vista econòmic, l'ha encertat, no? I amb el que els agraden els diners, deuen estar contents, no? Dic?
Bé, jo diria que per això ja té tant de soroll cada 4 anys quan es celebra un esdeveniment d'aquest, perquè realment les magnituds que s'arriben a moure són astronòmiques, perquè et facis una idea, són xifres superiors a les que podien ser una Super Bowl, Vull dir que estem parlant de coses realment molt, molt, molt grans, no? Uh-huh. I ja no parlem d'audiències, si ens posem a parlar d'audiències, que segur que m'ho preguntaries, m'apreguntaràs,
sí. Home, l'audiència de la televisió no han generat dubte, no? La gent, bueno, ha seguit el Mundial i aquest 60% de quota de pantalla, no? I 17 bueno, milions d'espectadors ha estat una barbaritat.
Bueno, però escolta, diuen que seran més, perquè clar, aquí es compten les que són, diguéssim, els canals públics, diguéssim, en obert, no? Però clar, si li afegim el tancat, podríem estar parlant d'un 70% de quota de pantalla. Tu t'imagines? Això des de les èpoques de que teníem el primer i el segon canal.
Sí.
Vull dir, no es produïa des de llavors. Per tant, realment les xifres són molt bèsties. Superen, insisteixo, a les xifres de la Super Bowl, que es paguen aquells spots publicitaris d'aquell únic partit de l'any a preus astronòmics, doncs aquí perquè et facis idea, les xifres són encara superiors, que és molt, molt gran.
I això. Fins i tot també les samarretes argentines esgotades a tot el món, per tant ha estat una bogeria. Màrqueting, publicitat, merchandising, no? Quin rol han adoptat les marques, no? Han fet diferents rols, em diries?
Mira, jo crec que les marques han jugat uns rols totalment els habituals amb com a patrocinadors i s'han quedat una mica indiferents en quant al tema del boicot. Llavors que va sortir una mica de soroll de què passaria, no passaria, etc, etc. Jo la veritat és que tot això ha passat molt, molt... S'ha generat una polèmica molt, molt, molt baixeta de soroll, ¿vale? Perquè et facis una idea, si a Espanya tu ara mateix fas una enquesta, 24 milions de persones són capaces de reconèixer patrocinadors d'equips professionals d'Espanya. Per tant, realment la gent ho té molt interioritzat, la gent ho té molt, 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 molt agafat i la gent ja ho porta molt, molt a dins sense cap tipus de problemes, no?
Publicitàriament parlant, què ha marcat la diferència en comparació, em diries, amb l'últim Mundial?
Home, jo crec que el tema de més enllà de que ho hem pogut veure en obert i els 90 minuts d'un partit, jo crec que s'han fet extensions constantment d'allà, més enllà dels partits, no? Les prèvies dels partits i les posteriors dels partits són un exemple molt clar. Si no, mira aquí a Espanya tot el soroll mediàtic que ha generat el que era seleccionador de la selecció espanyola, Luis Enrique, amb el món del Twitch, no? N'ha obert una de ben gran, no?, en aquest món. Per tant, això és un tema a explorar, no?
El Twitch de Luis Enrique és la mostra que els aficionats viuen la competició a través de les xarxes socials i altres canals. No? Com ho ha viscut les altres xarxes, Instagram, Twitter, Twitch, i Luis Enrique ho ha sabut entendre, no? Que les xarxes
mira,
també eren molt importants, no?, en aquest sentit.
Mira, m'ha sorprès molt, perquè ell fins ara no era una persona d'aquestes molt addictes en el món digital, però realment quan hi ha entrat de ple i ho ha entrat i ho ha fet molt bé. A més, com que té aquesta manera de fer, aquesta manera d'expressar-se, en aquesta de manera de comunicar-se, ho ha fet realment bé. Però si t'hi fixes, molts influencers, molta gent que té canals digitals han estat seguint el Mundial allà, convidats per marques, i estan i allà presents, no? Tots els dispositius OTT han estat funcionant al màxim aquests dies perquè la gent ja no es mira solament al partit, sinó la prèvia, durant, després, els comentaris, etc, etc. I sense anar més lluny, la imatge del Messi guanyant la Copa ha sigut la imatge d'Instagram amb més likes de la història, no? Aquest matí, que aquell anaven per 65 milions, no? Veritat, per la qual són xifres realment astronòmiques, no? Vull dir que no puc arribar-ho ni a imaginar, no?
La lógica nos dice que el fútbol es un juego, nada más. No te puede cambiar la vida lo que pase en esos 90 minutos. La lógica nos dice que en un simple partido no se juega el orgullo de un país. Es solo fútbol. Para la lógica no deberías acordarte de goles que se hicieron hace décadas. ¿De qué te sirve? La lógica dice que no podés sentir amor por alguien que ni sabe cómo te llamás. La lógica dice que no podemos llenar estadios en Qatar. Que las palpitaciones de tu corazón no se pueden descontrolar solo por ver a un tipo caminando hacia un punto blanco. Que no podemos llorar por un gol. ¿Sabés qué? Esa misma lógica nos dijo hace 4 años que no teníamos que ser sponsor de la selección. Que se estaban bajando todos, que el único técnico que la quería entrenar no había entrenado a nadie, que los jugadores tenían una mochila demasiado pesada, que era imposible que les fuera bien. Hoy, cuando la lógica fría y altanera nos mira esperando que todo esto se caiga para tener razón, nosotros le decimos, ¿qué mirás, boba? Anda para allá. Schneider, y lógicamente sponsor de nuestra selección.
Molt bo aquest anunci, Jordi, estaries d'acord, aquest anunci d'una marca de cervesa ha estat dels millors, eh?
Bueno, però a més l'han produït ràpidament, enmig de, aprofitant una situació, no? Recordes aquella frase de, crec que és a quarts de final del mm-hmm. del Messi, no? Que miras bobo, a partir d'aquí reconstrueixen, refan tot un discurs i es plantegen doncs arribar al cor no solament dels argentins, que hi van arribar-hi, sinó al cor de tots els futboleros del món, no? I és veritat, no? Quanta gent devíem tenir bategades dels 120 pulsacions per minut, per segon, quan estaven veient els penals, no? I dius, però si no m'hi jugo res, no? No, és bestial, però la veritat és que sí. És una manera de tocar bé el cor aprofitant una situació molt concreta, en un moment molt concret, i d'allà fer un gran concepte que arriba a tot arreu del món com serà aquest esport.
Com va dir el mític entrenador italià Arrigo Sacchi, el futbol és el més important de les coses menys importants. Estaries d'acord amb aquesta frase?
És 100% d'acord. És increïble pensar en aquestes coses, però és veritat, quanta gent s'ha aturat per veure aquell partit. No, gent que segurament ni al futbol ni li va ni li ve. Ja veus tu un partit com Argentina-França que ni et va ni et ve perquè no és la selecció teva, i de cop i volta s'atura la gent allà a mirar-ho i a celebrar-ho i a cridar, i la cançó aquesta que han cantat els argentins s'ha enganxat a tot arreu i per tot arreu. Doncs aquestes són les grans coses que realment fan que això sigui el futbol de les coses més importants de les menys importants.
Per acabar, Jordi, ràpidament, què creus que veurem en el següent Mundial? Moltes novetats, segur?
El següent Mundial serà per mi el gran salt. Jo crec que serà el gran salt cap al món dels NFTs, serà el gran salt cap al món del metavers, serà el gran salt cap a les experiències digitals. Jo crec que veurem un gran salt en el proper Mundial, i crec que aquest ja s'ha començat a experimentar, i crec que quan acabem de veure el proper Mundial, les xifres aquestes de 6.500 milions ens semblaran petites amb les que veurem en el proper Mundial. No n'oblidis, en el proper serà encara molt més gran.
M'encanta acabar l'any 31 de gener amb Jordi Urbea, que sempre sap pel millor de la publicitat. Et desitjo un gran 2023, Jordi.
Els meus millors desitjos per tu, perquè te'ls mereixes, de veritat. És un privilegi estar amb tu i gaudir amb tu d'aquest programa. És un luxe.
31 de desembre, 31 de desembre. Una abraçada ben forta. Una abraçada ben forta. Gràcies, Jordi.
Vull deixar tal. Una abraçada. Adéu. I ser campeones otra vez. Y diga así que piquin. Això és per Catalunya, malenteo, pero chilling. Posant el cul a terra i el covard en equilibri, libri. Això és per Catalunya, malenteo, pero chilling.
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Com serà la Catalunya del 2030? Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Baby, no es mola el jaleo. Al Consorci Local Red acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
Enllà més lluny de les estrelles, a l'altra cara del mirall, on tot és més senzill d'entendre, la porta espera oberta.
Molt contenta de saludar aquesta nit Marc Basté, editor del diari digital Nació Digital. Bona nit, què tal, com estàs?
Bona nit, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Sou un diari digital que ja té, atenció, 26 anys d'història. Com era el món digital, no? El 95 era molt diferent ara, no? Si et preguntes, Marc.
La veritat és que era molt diferent. Jo el vaig viure a la meva quasi tendra adolescència, Però ho he buscat, i el 95 hi havia 50.000 usuaris d'internet a Espanya. 50.000.
Com ha canviat tot.
Perquè, exacte, doncs fem una idea. Era l'any que va llançar Barrabés, per exemple, que és un dels super e-commerce del sector, i l'ADCL no va arribar fins al 97 o el 98, una cosa així. O sigui que res, estava absolutament a les beceroles. No?
Des d'aleshores, doncs, ha evolucionat molt la tecnologia, no? També el consum digital, els diaris digitals, no? Cada vegada també és consumit. Quants usuaris teniu vosaltres? Teniu ara, aquesta dada pública?
Sí, ara estem als voltants dels 3 milions d'usuaris únics, incloent tots els mitjans del grup. És Nació Digital, Diari de Sabell, Diari de Terrassa i els verticals que formen part del grup Nació.
Déu-n'hi-do, no? 3 milions?
3 milions d'usuaris únics. Com que no hi ha dades, nosaltres ens agrada dir que som els líders en català, però al final això segurament t'ho pot contestar està molta gent, Però jo diria que sí, que som els líders en català.
I ara aposteu, m'han dit, per nous projectes. D'entrada, elimineu la paraula digital, de fet, tot ara és digital, no? I altres projectes teniu, Nació Impacte i Nació Next.
Exactament.
En què consisteix aquestes novetats?
Sí, les novetats, mira, Nació Impacte és el vertical de canvi climàtic, diguem, el vertical de clima de Nació, és on tractem els diguem, on intentem alleugerir la ecoansietat a base de dades, de aprofundir una mica científicament i també de proposar estils de vida que siguin, diguem, orgànicament saludables, no? Que no cal que estiguem estressats. I en el cas de Nació Next, és tot el parlem de tot el que fa referència a la cultura digital, des dels influencers. De fet, ens han saludat els 20 i escaig influencers que fan influència en català a les xarxes, una cosa molt, molt... Tenen milions i milions de seguidors, i el que estem seguint és això, influencers, e-games, en fi, cultura digital, cultura pop digital en general. No? És un intent de rejuvenir una mica les audiències, i al final és part d'una estratègia que té tres peces, que un és els verticals, és crear comunitats, un altre és obrir una mica el focus de cobertura de temes de nació, que ha estat un diari molt relacionat amb el procés polític, no? Molt, molt enfocat a la política, i és una cosa que ens interessa en aquest moment de la història una mica menys, i a teixir la xarxa de mitjans locals, que és d'on venim, és el nostre ADN.
Per tant, parlareu tant més de canvi climàtic, no?, o de canvis econòmics, i en aquest cas, no?, també de la cultura digital, no?, tan important. Per què heu decidit fer aquest pas, no?, i aquestes noves estratègies ja han marcat per créixer, fent més premsa digital en català, Marc?
Sí, en realitat, nosaltres creiem que sí, ho creiem fermament i, a més, invertim, vull dir que ho demostrem que ens ho creiem. Jo crec que tot el projecte, comptant el rellançament de Nació i els nous verticals, etcètera, va de crear un gran grup català de mitjans a l'espai internet, sobretot, però en general, i el projecte va de consolidar. O sigui, creiem que sí que hi ha espai, però és un moment que cal consolidar. Hi ha moltes capçaleres molt petites, hi ha molts diem, referents informatius que són petits, que són fràgils, que és difícil que enfrontin la nova... l'etapa que ve amb garanties de sostenibilitat. Nosaltres el que fem és consolidar, ajuntar-los i fer grup.
Hi ha espai perquè hi hagi moltes capçaleres digitals, perquè déu-n'hi-do, no?, les que tenim.
Sí, la veritat és que sí, el procés ha sigut molt, molt diem, fructífer en termes de nombre de capçaleres. Jo el que diria és que hi ha molt bones capçaleres, en general la majoria de capçaleres són molt bones, i el tema no és tant la quantitat sinó la sostenibilitat, però és un tema que passa aquí a Catalunya, a la resta de l'Estat i una mica tot el món. No? El problema dels mitjans és la sostenibilitat, i és diem, el qui s'ha carregat el sector són... l'internet, per dir-ho així, no? Les grans plataformes, les tecnològiques, etc. I els mitjans aquí i a tot arreu estan patint molt per ser sostenibles. I és un problema, de fet, que està generant desprotecció de minories, els deserts informatius, que se'n diu, etc. És un problema que és greu, no és un problema d'aquí, no és un problema de tamany, és un problema de connectar bé amb les audiències. California dreaming love.
I diries, Marc, que anem a continguts cada vegada més especialitzats i potser no tant publicacions generalistes o no? Què ens interessa com a usuaris, no?
Jo diria que en realitat anem a continguts que connectin millor amb les audiències, no? O sigui, continguts molt especialitzats que connecten molt bé amb audiències molt, molt petites, tampoc ajuden a la sostenibilitat del mitjà. I al revés, continguts o mitjans plantejats d'una manera molt generalista que arriben a grans volums d'audiència i tenen molt poca relació i tampoc els acaben de monetitzar. Jo diria que el punt intermig és l'ideal, no? una plataforma transversal, generalista, que connecti bé i que sigui capaç de verticalitzar continguts, com estem fent nosaltres, per exemple, amb Impacte o Next, per crear comunitats amb una relació, diguem, una mica més intensa amb els usuaris.
I la viabilitat econòmica dels diaris digitals passa per la publicitat o per la subscripció anual, no? Perquè encara als usuaris els costa entendre que els continguts a internet no tenen per què ser gratis, no? Molt
sí,
important.
Sí.
Llavors, què confies més, en la publicitat o en la subscripció anual?
Doncs mira, en realitat, cap de les dues és la solució. O sigui, els últimament la subscripció es ven una mica com la panacea dels mitjans i la realitat és que ni els més grossos en poden viure només i a més també presenta problemes d'autoafirmació. No? Quan tu depens només de subscriptors i sol passar que depens només de subscriptors molt homogenis entre ells, acabes depenent, no? Acabes publicant només continguts que els agradarà als teus subscriptors i per tant tampoc fa bé a la independència. I en el cas de la publicitat és molt evident. No? O lluites per el clickbait i fas un flac favor a la qualitat dels continguts o acabes depenent de molt pocs clients.
Despeses d'un diari digital les tens calculades aproximadament? Són moltes, no?
Són moltes. A veure, el periodisme és molt car, el bon periodisme és molt car i, no, i si està bé que sigui així, s'ha de pagar. I a més, amb el periodisme digital s'afegeix un altre factor i és que necessites, a més de periodistes de molta qualitat i per tant ben pagats, necessites talent tècnic, necessites ser programadors, màrqueting digital, necessites dissenyadors de UX, etc. I això aquí a Barcelona estàs competint amb Glovo, no? Empreses que tenen milions i milions al calaix i que busquen exactament el mateix perfil que tu. Per tant, si És molt car.
A banda de la teva faceta periodística estricta, Marc, vens del món emprenedor, m'han dit, de treballar amb startups, amb estratègia digital, no? I a banda del món de la premsa, quins consells donaries, no?, a empreses que estan fent la transformació digital que coneixes molt bé?
Em donaria dos consells, són molt obvis, El primer és que la transformació digital ha de ser una mica de dalt a baix, no va de tenir una web, va de transformar-ho tot, la cultura, l'organització, el producte, el model de negoci, no sé, com parlem amb els clients, com és l'oficina, si necessitem oficina, etcètera. No? És un canvi de cultura radical. Per tant, si els que creuen que això va de tenir només una web, que es venguin l'empresa o busquin algú que els ajudi de veritat. I la segona, que és també molt fàcil, és que escoltin els seus clients, que en realitat el clients, stakeholders, el mercat en general, no? Que els escoltin, busquin, que treguin dades, que analitzin les dades, perquè en realitat és tot bastant diguem-ho, està bastant clar quina és la manera, amb dades a la mà, de fer un negoci més eficient per tots.
Molt bé. Per tant, escolta, què cal fer per no perdre el tren en el món del periodisme, ja que tenim tantes xarxes socials, tanta informació? Clar, l'oferta és tan gran, Marc, que aconseguir clics va molt car, tots, i ja ho saps, no? Per tant, què diries, no? El consell, què cal fer per no perdre el tren? Bona informació, bon contingut, això també és molt important, no? Bona informació, bon contingut.
Sí, jo t'ho dic des de la perspectiva d'editor, per tant, de productor de continguts. Jo el que faig, és una cosa que em va bé a mi personalment, diguem, encara que sigui contraintuitiva, és diguem, baixar del tren, parar i escoltar, no? I quan dic escoltar vull llegir, veure què passa fora de les nostres fronteres, veure què fan, veure casos d'èxit, entendre, estudiar, parlar amb la gent, etc. I això és a mi m'ajuda a veure cap on va el món, i a més m'ajuda a viure tranquil també.
Doncs escolta, Marc, molta sort per al futur, aquests nous projectes també digitals, no?, del Nació Digital, que volíem explicar al Revolució, que són novetat, són notícia, i per tant gràcies per venir a explicar-ho. Molta sort.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies. Queda't així,
queda't aquí amb mi. Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges. Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú. Vinga, va, queda't. Com serà la Catalunya del 2030? Queda't així, queda't aquí amb mi. Dissabtes a l'API web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Vinga, va, queda't.
Acabem el programa a punt d'acabar l'any i ho fem, com sempre, amb una frase ideal per avui, que deixem de pensar en el 2022 i comencem a enfocar al 2023. Una frase de l'escriptor George Herbert, que diu així: per què la vida s'ha de tenir por als canvis? Tota la vida és un canvi. Per què li hem de tenir por? Doncs no tinguem por, gens, i comencem el nou any convençuts que aconseguirem el que ens proposem. Gràcies, equip, gràcies, oients, i fins demà.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina, Jordi Pi, Jordi Tortals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Brugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo. I've been alone in my thoughts. Can't feel this void between us. I cannot stand losing you, whoa, whoa. All these feelings intertwined, oh, fighting the urge to reach out. And my stance remains unchanged, baby. I can't help it, I'm so into you. I know my
my funeral. Don't be late, cause how I treated people. I don't wanna go, I don't wanna. Between emotions, I know we got real issues. Can't give in so easily. Whoa, 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 whoa. Ain't going out with no fight, no. I'm just trying to play my part, yeah. I'm not ready to let go, whoa, whoa. Oh, when you're ready, we can put this behind us. Maybe we can find us again. I know. Put this behind us. We can find us again. Cause I don't wanna go. I was alone. I was alone in this world. And I needed people. I know my funeral gon' be lit. Cause how I treated people. I don't wanna go. I don't wanna go.